Plàcid García Planas, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Aquí al teu costat.
Això és veritat.
I anímicament?
Bé, una mica refredat, però.
Bueno. Com és la guerra?
Ui, la guerra és moltes coses. La guerra és arreu. Jo considero que quan dos nens es barallen al pati de l'escola, allà ja hi ha guerra. És un 0,00001%. La resta ve per intensitat.
Avui al suplement parlarem de com s'explica també el buit que deixa la guerra.
Segons la investigació, les forces nord-americanes que ajudaven les afganeses a combatre els talibans a Kunduz van sol·licitar suport aeri. La tripulació, la nau, es va enlairar d'urgència sense tota la informació necessària, com ara les coordenades d'allà on no es pot atacar.
I tot això passa la vigília del 5è aniversari del conflicte, que ha causat centenars de milers de morts. Una guerra que ja s'ha convertit en el pitjor desastre humà del segle XXI.
Dissabte, les bombes van destruir una escola i, en les últimes hores, aquest hospital. Es tracta d'un centre sanitari al nord-est del Iemen, gestionat per Metges Sense Fronteres.
En Plàcid García Planas és excorresponsal de guerra, actual director de Memorial Democràtic, i acaba de publicar, juntament amb el fotògraf Guillermo Cervera, el llibre La guerra és una piscina. Plàcid, benvingut al suplement.
Gràcies.
Tu en quantes guerres has estat?
Jo he cobert essencialment els Balcans, i Orient Mitjà, el nord d'Àfrica, Afganistan.
I el més difícil d'explicar d'una guerra, què és?
Per mi, el més difícil és la descripció d'un cadàver. Un cadàver ets tu. Perquè tu un dia seràs cadàver, i perquè és quan estàs amb el boli i la llibreta davant d'un soldat mort, sempre penses que si aquell soldat hagués nascut a la ciutat on tu has nascut i ell l'any que tu vas néixer, i al contrari, si ell hagués nascut al lloc on va néixer el seu any, igual hi estaria allà estirat i ell de peu amb una llibreta intentant buscar les paraules per descriure'm.
Si la vols explicar ben explicada, el problema de la pólvora et pot acabar explicant ella a tu. Això és el que tu dius.
Correcte. La guerra, el que no pots... No pots ser addicte a la guerra. Ja, és un clàssic. Això ja m'ho va dir un periodista anglès, ja molt al començament, jo a la Primera Guerra del Golf, que em va dir, diu que no t'arrossegui, que no et sigui imprescindible per tu viure. Hi ha gent que, per periodistes, que no saben viure sense guerra. Això és fatal, perquè és una addicció. Llavors, quan ets addicte, no et pots explicar tu mateix, i si no et pots explicar tu mateix, no pots explicar l'altre.
Per tant, s'ha de fer un esforç per trencar aquest vincle? Com es fa aquest esforç?
Bueno, és...
Hi ha hagut dues coses contradictòries, no? Em deies, el pitjor és escriure un cadàver, no? Perquè sí. Et deus a tu. I sí. En canvi dius, però és que m'haig de distanciar d'això, haig de ser capaç de, no?
No, jo no he dit distanciar, eh?
Distanciar-me, diguem-ne, que no m'enganxi, no, la guerra? Que...
Sí, però això és diferent. És a dir, una cosa és
No vas a l'emoció.
El que no pot ser és addicte, és a dir, gent que no sàpiga ja escriure si no és des d'una guerra. És el que vull dir. És una estranya barreja d'estar molt a dins de la història. Això amb el reporterisme general, no només en guerra. D'estar molt a dins de la història i alhora fora. És difícil d'explicar, eh? Però estar molt alhora a dins i molt alhora fora.
Ara parlem de les guerres que has viscut, però abans també vull que parlem de com s'omple aquest buit que deixen els escenaris bèl·lics.
Menschen vor des Ewigen! Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland!
Molts anys després del final del nazisme, tu vas anar al que va ser el despatx de Hitler.
A Múnich.
Què és actualment?
Una escola de teatre i de música de Múnich. Això era una sèrie de reportatges que vaig fer amb un fotògraf, amb el David Ramos, que em vaig plantejar, parlant del pas del temps, no?, i de la memòria, què hi ha a 7 llocs que van canviar la història d'Europa i del món? I llavors vaig pensar, bueno, el pacte de Múnich, 1938... Hitler vol menjar-se Txecoslovàquia. París i Londres al final cedeixen i li diuen, bueno, va, menja Txecoslovàquia, però res més, res més. I allà psicològicament comença la Segona Guerra Mundial, perquè allà el Hitler se'n dona compte de que podrà fer el que vulgui amb el mapa d'Europa. Llavors jo vaig pensar, bueno, el despatx de Múnich on es va signar la sala, què deu ser? Llavors vaig investigar i era la seu, encara existeix, del Tercer Reich, és a dir, com que el
moviment... Sou central del partit nazi, no?
Sí, però per tot el Reich, perquè el moviment va sortir a Múnich. Llavors, encara existeix l'edifici i ara és escola de teatre de música. Llavors, jo vaig demanar per anar a aquesta sala. No els va agradar gaire quin és, perquè sabien que hi anava. Però el fet és que quan hi vaig anar, al mateix despatx, amb la mateixa làmpara, amb el mateix llar de foc...
Es conserva?
es conserva tal qual, i em vaig trobar uns nois que estaven assajant pop i jazz i que no tenien ni idea que allà s'havia signat el Pacte de Munic.
Això és bestial, eh? Que, clar, és que els alumnes, alumnes que no sàpiguen que allà hi ha hagut una part d'aquesta història seva.
Bueno, és al final que recordes, que si recordes massa ets presoner, si no recordes, d'alguna manera també ets presoner. Però això, per exemple, em vaig preguntar què és ara el lloc on van penjar els cossos del Mussolini, la Clareta Petacci, amb una benzinera en el centre de Milà.
La seva dona, sí.
Ara és un una barra d'un McDonald's.
Increïble.
Sí, sí. Però clar, és que al final la societat, el món, avança, no? Per tant, la cosa és si li donem importància a aquell lloc o no, no? Com tractem la història.
Fins a quin punt esborres, no? La petjada.
La guerra també és el lloc que omple el buit que deixa. Que sigui una barra de McDonald's no deixa de reflectir una mica, no deixa de ser memòria.
Una de les coses que tu fas, que jo trobo sensacional, és a través d'aquesta anècdota, que podria ser una anècdota de tot això que estem explicant, tu ets capaç d'explicar part de la història. És a dir, per tu també és significatiu que a la tomba del feixisme italià ara hi hagi un McDonald's amb un cartell que posa I'm loving it?
Perdona, amb un d'això que hi posi?
Sí,
sí. És a dir, com t'ho diria? Jo hi vaig anar amb un nano que els havia vist com penjaven els seus cossos. Ja no els van enterrar, ja els van exhibir públicament els seus cossos. I tenia 15 anys, aquell nano. I ell va anar a veure com penjaven els cossos del Mussolini, perquè precisament van penjar allà els cossos de Mussolini, perquè prèviament, uns mesos abans, els feixistes italians havien afusellat a 15 partisans, i un d'ells el pare d'aquest nano. I llavors vam anar allà i em va dir, mira, veus aquí estava... Diu, just aquí darrere, per tal, estava la barra de la benzinera. I llavors dic, giris, dic, hi ha un McDonald's. I es gira, i el mateix va quedar astorat i no va voler entrar. Jo sempre vaig preguntar per què no va voler entrar. Perquè li donava angúnia que aquell lloc fos un McDonald's. No va voler, allà van afusellar el seu pare, allà després van exhibir els cossos del Mussolini i la Clareta Petacci. Però, és a dir, el món és un gran escenari i nosaltres anem fent... La humanitat va fent la seva.
Tu tens fascinació per aquests espais oblidats de la història.
Bé, sí, bueno, sí, jo sempre m'he preguntat... és a dir, quan he cobert una guerra, sempre m'he preguntat quina memòria d'altres guerres hi havia. Per llavors també et planteges quina memòria hi haurà de la guerra actual. Al final tot s'oblida, eh? Tot s'oblida.
Sí, sí, i al final hi ha referents que estem oblidant, no? Per exemple, facultats de psicologia no estudien ara a Madrid, la Complutense de Madrid, no estudien Freud. És un dels pares dels inventors de la psicologia, no? Però, en fi, vull dir que, per tant, estem oblidant, no?, part de la nostra història.
Sí, però
això
jo crec que...
Això passa per això, en els espais, però, i passa en el dia a dia.
La història de la memòria és un gat. Se'n va i torna, eh? Sempre se'n va i torna. Però, jo em vaig començar a obsessionar per aquests llocs l'any 92 a Sarajevo. Jo un dia anava corrent amb la meva llibreta de periodistes i trepitjo una mena de lletres i anava una periodista bòsnia i em diu «Corre, corre, aquí hi ha uns francotiradors». Dic, bueno, però què és això que tinc al terra? I em diu, corre, corre. Dic, però què és això? Jo estic trepitjant les lletres, agafo. Diu, no, era el monument aquí, van matar l'arxiduc i va començar la Primera Guerra Mundial.
Clar.
I vaig pensar, ostres, i no puc estar aquí 80 anys després perquè em maten?
Clar. Llavors ets partidari, potser, de mantenir aquests llocs? S'haurien de mantenir aquests llocs?
A veure,
per reivindicar, és igual, la memòria, tant en negatiu com en positiu, eh?
Sí, deixant clar què eren, eh?
Sí.
Explicant què són.
És a dir, vam arribar aquí, va passar això et permet potser avançar o tornar enrere.
Sí.
O sigui, que hi com un referent. Entens?
Sí, però per mi, com t'ho diria, hem d'aprendre de nosaltres mateixos. Per mi, el tema no és aquí van penjar el Mussolini i la Clareta Petacci i la seva amant. El tema és aquí hi ha una barra de McDonald's.
O en el mateix lloc on van penjar Mussolini.
Correcte. Hem d'anar una pantalla més enllà.
Per tant, per tu aquests petits detalls expliquen una guerra.
Bueno, perquè sí, perquè és a dir, no hi ha univers sense àtoms. Jo crec molt amb el detall, eh? Mm.
Per exemple, quan vas anar a Kandahar, ho he dit bé, no?, a la zona de l'Afganistan controlada pels talibans, on està prohibit totalment del tot, hi havia un objecte que et va cridar molt l'atenció, que era un paquet de condó, d'un condó.
Sí, algú havia utilitzat davant d'un destacament de l'exèrcit afganès, que estan envoltats així de talibans, algú havia, bueno, fet l'amor, perquè hi havia una relació amb condó. Llavors jo em pregunto...
I aleshores tu, allò, què et crida l'atenció d'això?
Bueno, jo em pregunto, qui ha fet l'amor? Una dona que va arribar amb burca amb un soldat, dos soldats, i hi ha un altre tema, que és l'amor i el sexe a la guerra.
I com l'has afrontat, aquest tema?
Bueno,
has escrit sobre això?
Sí, tu... Bueno, depèn de la guerra, tant, però tu intentes... Bueno, el llibre la guerra és una piscina,
aquí surt.
El sexe té la seva importància, diguem.
La guerra de l'Afganistan també es pot explicar a través d'una història d'un venedor d'estels per nens.
Sí, perquè els talibans van prohibir el fer volar estels. I això que els, allò és una... Sobretot entre els tàgics és com un esport nacional.
Aquesta reivindicació del detall també la fa molt Ramon Lobo i Miquel Ayestaran a la revista 5W, amb aquest petit llibre de converses. Aquesta reivindicació del detall per entendre la globalitat, no?
Correcte.
El Ramon Lobo explicava, doncs això, d'anar a entrevistar amb una venedora al mercat de Bagdad que li va permetre després extrapolar i explicar... Doncs,
és que l'extraordinari sempre ve de l'ordinari.
I aquesta potser hauria de ser, no?, l'essència del periodisme.
Clar, és tornar a l'essència. Sí.
Mira, saps què és el reporter? Un cirurgià que fa un tall, el bon reporter, obre la pell i llavors dissecciona el cor. Torna a tancar.
Parles des de la passió més absoluta, eh?
Bueno, és que jo vaig néixer... Avui han dit excorresponsal de guerra, no. Jo, el corresponsal de guerra és com... Quan un és alcohòlic, encara que se'n surti, sempre et diran, no, som alcohòlics sempre, clar. Doncs igual.
Sempre ho seràs. No?
Sempre ho seré.
De fet, el teu currículum com a reporter de guerra fa molta impressió, no? D'entrada, abans explicàvem també com a ganxo, no?, de l'entrevista, dèiem, el primer que es va fer explotar anava amb la samarreta del Madrid, el segon amb la samarreta del Barça.
D'un poble en concret.
Tu això ho has explicat, a Betfuric, no? Això era?
Sí, a la Samaria. Bueno, és un poblet que és de la Samaria de Palestina, que és el poblet, diguem, que té més màrtirs per habitant. I el primer va sortir amb una camiseta del Real Madrid i es va explotar amb la camiseta del Real Madrid, i el segon es va explotar amb la camiseta del Barça.
Això explica moltes coses. D'entrada, la presència també mediàtica del futbol en aquests països, no?
Correcte.
Sí, és bestial.
És una batalla global.
Sí, Barça i Madrid és a tot arreu, això, eh?
Sí, jo una vegada vaig trobar en un poblet, en unes muntanyes perdudes d'Oman, amb una roca, algú amb un esprai que havia dibuixat a l'escut del Barça, i un altre l'havia tatxat i havia posat el del Madrid.
Què dius,
un esprai,
ara?
Però amb un poble que vaig trigar 4 hores a arribar a la muntanya amb un xip. La batalla global.
Com això et serveix per explicar històries. A Palestina també vas parlar amb l'Arín. Explica'ns la seva història.
Les suïcides. Uh-huh. Bueno, jo vaig fer un reportatge vaig fer un reportatge amb suïcides palestines. Amb un parell que les van agafar abans de suïcidar-se, d'explotar-se en un lloc públic, i al cap de 4 o 5 anys, quan van sortir de la presó, vaig ser el primer a entrevistar-les. Però també vaig entrevistar a la família de la primera dona suïcida palestina, a l'any 2001. És molt interessant, perquè quan vaig entrevistar la família, em va impressionar molt la mare, que em va dir, diu, la meva filla... Diu, mai s'havia pintat les ungles de les mans, i el dia que va sortir a explotar-se va sortir amb les ungles pintades.
Ja, però tu més enllà de
la... La mare no sabia que s'anava a explotar, eh? I llavors dius, bueno...
Què hi ha aquí, darrere?
Si tu rasques, darrere de les guerres de lliberació nacional sempre hi ha lliberacions personals, també. I llavors aquesta dona, doncs, es va casar... La història és que s'havia casat amb un palestí, es van casar, llavors biològicament ella no podia tenir fills, això era motiu de rebuig, la va rebutjar, el seu exmarit es va casar amb una altra dona, es van anar a viure davant de casa seva, i el dia que van tenir el primer fill, doncs ella va decidir, doncs, convertir-se en bomba.
Màrtir.
Per tant, sempre vas a buscar aquesta història personal del que hi ha darrere.
És que són persones, la guerra està feta per persones.
I ser conscient d'això i anar a buscar l'arrel d'on està tot plegat és la feina que fas com a periodista, no? I que
les guerres tenen moltes arrels econòmiques i tal, però llavors també personals, és una barreja de moltes coses.
Clar, i s'ha de reivindicar això, no?, la personalització, perquè ara anem a la inversa, no? Parlem de xifres,
parlem de
grans dades i no posem noms.
La gent que fa això,
saps?
Són gent que no està bé, no està bé per alguna cosa, què hi ha darrere, no? Què ha passat? Quines circumstàncies?
He posat dos talls. En els dos hi havia dades només. Però darrere les dades i darrere una explosió sempre hi ha un paisatge. I sempre hi ha una mirada. I has d'anar allà. Jo sempre... probablement el moment per mi més tens, més intens, no tens, intens, és en aquesta vall talibana d'Argandà, pel costat de Gandahar. A mi em va... anava vestit de pashtun, però jo no vaig vestit de militar, anava vestit de pashtun per... fer-me invisible, i un soldat canadenc que es creia que era un taliban i em va apuntar. I llavors jo vaig aixecar les mans, no? I llavors ella em va mirar jo el vaig mirar, i ens vam mirar uns segons un a l'altre, i ell em va mirar com jo hagués mirat a un taliban. I llavors era un joc de miralls, no? I allò va ser molt... un joc de mirades, al final.
Anem a parlar de la guerra dels Balcans. Tenim 25 anys enrere, és un conflicte, un capítol negre de la nostra història, més recent d'Europa, que tu vas viure en primera persona i segurament et devia canviar la mirada també periodística del teu ofici, no?
Bueno, més que canviar, jo sóc d'una generació que ho va aprendre tot a Bòsnia. I a Bòsnia, sobretot, jo el que vaig aprendre és a intentar buscar la paraula exacta en el lloc correcte. I a Bòsnia és quan jo a la mitjana de la guerra a Bòsnia vaig... jo em dic plàcid, jo no estic fet per això. Estic programat per això. Jo vaig estudiar periodisme per casualitat, vaig acabar la Vanguardia per casualitat i hagué unes guerres a l'Orient Mitjà per casualitat. Llavors va començar els Balcans, sobretot Bòsnia, i a la mitjana de la guerra a Bòsnia vaig estar a punt de deixar-ho. I per què em vaig mantenir? Pel repte, perquè tot això de les bombes tampoc fascina gaire. Pel repte narratiu. Perquè jo veia que totes les cròniques de guerra s'escriu molt malament, la guerra. S'escriu des del patetisme d'arrel romàntic i tot els... jo estic molt en contra del World Press Photo, que la guerra és una piscina, és un al·legat contra tots aquests premis, que tots són passos de Setmana Santa, pares amb nens amb sang, la pietà i tot això, que al final fem imatges...
massa estètic.
Sí, a part d'estètic, que podem parlar de l'estètica també, massa, perquè al final necessitem l'estètica per transmetre el dolor.
Massa poc honest.
Massa... queda com una ganyota. Massa fàcil.
D'acord.
Massa fàcil, massa sempre el mateix. Sempre expliquem el mateix de la mateixa manera.
No oblidar que hi ha una intenció, que hi ha una mirada, no? Què volem explicar del que està passant?
No oblidar que les guerres la gent també riu. Algun, perdona,
una de les coses que expliques, no? Per exemple, és que els nens que vivien sota les bombes a Sarajevo es van inventar uns Jocs Olímpics, no? Per passar els dies just quan se celebraven els de Barcelona.
Sí, i fotien conya. I la, això,
hi havia, bueno, festes, clar, serpentines, no?
Això, o sigui, parlem de l'any 92, ostres.
Que estàs com recordant aquella imatge.
Aquella imatge. I, però, bueno, la guerra Bòsnia va ser... I, a més, tenia un paisatge europeu, cosa de clar, teulades austro-hongareses allà. I pensava, ostres, la Segona Guerra Mundial, allò.
Tu et recordes el que està passant a Síria, en aquella època dels Balcans, allò que vas viure?
Bueno, cada guerra és molt igual, el patiment és molt igual i tot és molt diferent. Vull dir, cada guerra és com cada persona, molt, molt, molt diferent. Ara, aviam, la guerra jo crec que va inherent... Jo crec que mai la humanitat deixarà de tenir guerres. El que podem fer és aconseguir tenir el mínim de guerres possibles.
En tots aquests viatges que has fet, en tots aquests viatges informatius, has creat vincle? Has trobat gent amb la cara que continues mantenint-te contacte? Es fan amics?
Família, fins i tot, no?
Sí, sí, sí.
En la guerra?
Es fan amics... I es fan... El pitjor no són els enemics, els amics. El pitjor són les absències. Sí, jo me'n recordo, vaig fer un reportatge d'un travesti a l'Afganistan i al final ell em va demanar ajuda. Al final, que no m'ajudes per sortir. Jo no ho vaig fer perquè tampoc puc ajudar tothom. I al final els talibans el van escortenar. I llavors, clar, la seva mirada... Una foto del Guillermo Cervera, que no està en aquest llibre... La seva mirada és com la del National Geographic, aquella famosa del 84, volant el cantó del mirall. I clar, sempre que la veig, penso, ostres, no vas fer res. Vull dir, fas amics i fas... A vegades és una putada, eh?
Massa lligams. La guerra és una piscina, és un llibre que recomanem moltíssim, del Guillermo Cervera i el Plàcid García Planas, que avui ens ha acompanyat. Corresponsal de guerra, ens ha quedat clar que no és ex de res, actual director de Memorial Democràtic i, en fi, una lliçó de vida també del periodisme. Hem de prendre molta nota i seguirem tenint-te present, eh? Vull dir que ens queden encara molts temes per tocar. Plàcid, per això, moltes gràcies per venir avui al suplement.
A vosaltres.
Gràcies.